Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. I avui començarem parlant d'una cosa que ens interessa a tots i que a mi em posa els pèls de punta. Però de punta, totalment. M'escandalitza molt, m'escandalitza molt. I suposo, i crec que estic a lo cert, que compartirem aquest escàndol, tots plegats. Mira, començarem posant en antecedents una cosa que tots coneixem, que és les proves de comprensió lectora que es van fer. Les dades del 2023 deixaven Espanya en un lloc lamentable. En un lloc lamentable. Una puntuació d'un màxim de 600. El país que millor entenc el que llegeix és Irlanda, amb 577 punts. Espanya està a la cua, pràcticament, o dels darrers països, amb 521. A Catalunya la cosa encara està molt pitjor. Catalunya és un autèntic desastre en comprensió lectora. De totes les comunitats que hi ha, Catalunya només estaria per sobre de Ceuta i Melilla, de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla en comprensió lectora. Això és un drama, estem parlant d'un drama. Estem parlant de que, si parlem de competències a estudiants, si parlem de cultura als estudiants, si parlem d'entendre el que s'està llegint a les noves generacions, estem parlant de que estem davant d'un drama, perquè no entendre el que estàs llegint significa moltes coses. Significa moltes coses. Moltes coses com, per exemple, la facilitat... Treure l'esperit crític. Tu, quan no entens una cosa que estàs llegint, el teu esperit crític se'n va baix. Entre altres coses, és un dels pilars que hi ha, entraríem en què hi ha d'altres, però entendre el que estàs llegint, estem parlant de que tu, el teu esperit crític baixa. Llavors, ets molt més vulnerable a moltes informacions, fakes, bulos, o manipulades, o visions d'un punt de vista o d'un altre. Això per començar. Després, bàsic per qualsevol feina. Si tu no entens el que tens a sobre, què pots fer? Absolutament res. Bé, després d'aquests resultats, la cosa, teòricament, segurament vostès i jo, el que faríem seria, va, és que tenim un desastre a sobre. Anem a intentar arreglar tot això. Anem a intentar posar alguna cosa, perquè alguna cosa no està sortint bé. Ens hem equivocat en alguna cosa. Més enllà de tot això, la cosa... Aquest seria un camí, el coherent. Anem a arreglar això. Després està l'altre camí. Anem a amagar la porqueria sota la catifa. Aquest seria l'altre camí. Bé, ja sabeu que la política a vegades té un punt de... I m'atreveixo a dir-ho, d'incompetència, de no veure la realitat, de no reconèixer que s'han equivocat. És un punt d'incompetència que tenen els nostres polítics realment alarmant. Llavors, sí, correcte, possiblement el camí que han escollit és anem a amagar la porqueria sota la catifa. Per què estic dient això? Doncs per la selectivitat. La selectivitat es farà al setembre. Bé, doncs la selectivitat del 2025, la propera selectivitat, Catalunya, doncs, eliminarà les lectures obligatòries dins de la selectivitat, tant en català com en castellà. Parlem de literatura, parlem de lectura, doncs tot això estarà eliminat, és a dir, ja no serà obligatori. De fet, deixarà per primera vegada, deixaran d'haver 4 llibres de lectura obligada, 2 en cada llengua, 2 en català, 2 en castellà, grans joies, que aquí ja no entraríem a si serien les més adequades o no, però aquestes ja serien les... no entrarien. I a l'etapa de batxillerat treballaran només les obres que determinin els seus instituts. Això ho ha acordat el Consell Interuniversitari de Catalunya, que és el màxim òrgan de representació de les universitats catalanes, i el Departament d'Educació de la Generalitat. És una nota que han remès als diferents instituts. Mireu, A mi em sembla un escàndol, que vol que ho digui. A mi, al final, què farem? Què farà la gent de batxillerat? Pintar? Vamos, té aquest dibuix, pinta i colorea. Això és el que tindrem, això és la generació que volem, aquesta és la formació. Bé, després d'aquesta reflexió, parlem amb un sindicat, parlem amb el sindicat de professors de secundària, ESPEC. Tenim al telèfon el senyor Xavier Massó per fer una valoració de tot això. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, doncs per preguntar-te sobre el tema de la selectivitat, d'aquesta eliminació de les lectures obligatòries, per què es fa això?
A veure, jo suposo que es fa per evitar el fracàs estrepitós de demostració palpable de manca de competència en comprensió lectora, vaja, que és claríssim. I també, evidentment, aquesta seria ja la part més darrere fons, no? Perquè, òbviament, la lectura de literatura i d'obres literàries, i més si referim doncs, a clàssics en el sentit ampli del terme, eh? És a dir, obres literàries que d'alguna manera siguin emblemàtiques, com contemporànies o del segle passat o de l'antiguitat clàssica, vaja, en aquest sentit és el de menys, no? És a dir, que siguin emblemàtiques, doncs, culturalment parlant, històricament parlant, etc. Doncs això no va al departament, això, doncs, sembla els pedagogs del departament, no sembla que això els faci massa gràcia i, per tant, així tampoc es posen en evidència, és a dir, perquè si veiem que doncs, la comprensió lectora, doncs, no sé, recordo que una de les d'aquest any, concretament, per exemple, és, en el cas del català, és Laura i la ciutat dels Sants, del Miquel Llor, no? Bueno, a veure, aquesta obra, amb independència que sigui la més oportuna o no, per posar, vull dir, amb això no hi entraré. Esclar, a veure, per poder-la llegir, tota lectura té una sèrie d'estrats, no? És a dir, pots llegir-ho amb més profunditat o menys segons el nivell que cadascú tingui. Però, esclar, és una obra que requereix, per exemple, saber, doncs, estar en el context postguerres carlines, concretament després de la Tercera Guerra Carlina. Sí. Clar, això s'ha de saber, si a història no ho han explicat, jo li em perdré... Doncs, bueno, hi ha una cosa que se'n diu el text en una obra i l'altra és el context. No? Text.
Perdonaràs el rerefons de tot això, on està la situació històrica.
Efectivament, i quins eren els costums, la influència de l'Església, etc. Esclar, una obra literària és un tot molt complex. I si pretenem que sàpiguen entendre-la per tot allò de bo que pot fer-los, doncs, lògicament, cal un currículum estructurat, cosa que no tenim.
Ostres, Xavier...
Solució fora.
No, sí, quina por, però això no és una mica, em perdonareu, amagar la porqueria sota la catifa?
Evidentment, no? és el mateix que dir, escolta, mira, doncs, si volem acabar amb el fracàs escolar, doncs augmentem els 18 anys, ja no fracassarà ningú. que seria el mateix que dir, escolta, per acabar amb l'atur juvenil, doncs l'edat laboral la posem als 30. S'ha acabat l'atur juvenil, tu, a veure, això, així estem funcionant, encara que sembli mentida.
Però a aquest nivell arribaran, per exemple, que al final, dins de les aules, només es jugarà, es pintarà i ja està. Vull dir, no hi ha cosa més. És un camí preocupant.
Ja està passant. Mira, jo no em canso mai de dir-ho. Ja tenim els informes PILS que van sortir començaments al setembre, em sembla que van sortir, del 23, que és agafar els 9 anys, és a dir, tercera primària, que es mesura bàsicament doncs, la lectoescriptura, la comprensió lectora, no? Que van sortir un desastre, després va venir PISA, els 15 estem igual o pitjor. Clar, aquí el que passa és que, a veure, el dèficit s'arrossega a la motxilla. És clar, hi ha un moment que es calcula que és als voltants de tercera primària, entre els 8-10 anys, els 9 anys concretament, que es passa d'haver après a llegir a poder aprendre llegint. Clar, aquest és un salt qualitatiu fonamental. Jo no em canso mai de dir-ho. Bé, doncs, més o menys el 40% de l'alumnat no fa aquest salt. Esclar, dius, home, per aquesta regla de 3 ja, escolta, com que no saben llegir, doncs no cal que els posem lectures. Bé, esclar, però és que no saben llegir perquè no se'ls ha ensenyat. O sigui, vull dir, és que és tot un cercle viciós això que realment doncs, va parar a una situació que si no fos per la tragèdia que suposa socialment parlant, podríem dir que és realment grotesca, no?
Totalment. O sigui... Però és curiós, o crida força l'atenció, davant de tot això, aquesta reacció, no? Que en comptes d'intentar fer esforços per intentar millorar, em crida l'atenció, és una opinió o una qüestió que em faig, sembla que fins i tot es posi a proar cap a més al fons. És una cosa supercuriosa, això, no?
Evidentment, sí. És allò del no vol sopa a dos plats, i ara ja anem pel setè plat, diria jo, no? És a dir, doncs, anar traient tot el que siguin continguts. Després parlen de competències, però a veure, què més competent que saber llegir i entendre bé una obra literària, sigui la Ilíada, sigui el Quijote, sigui el Tirant, sigui la que sigui. A veure, això a Anglaterra, per exemple, que no veiessin Shakespeare, seria impensable.
Evidentment, em provirà la qualitat educativa, no? Encara més.
Clar, i després quan diuen, no, mira, que cada centre es tria la lectura que vulgui. A veure, per favor, que un currículum, per definició, és comú. És allò que se suposa i que se sobreentén que tothom ha de conèixer, com si parléssim del teorema de Pitàgores en matemàtiques. Dius, home, això ho ha de saber tothom, valga'm Déu, no? Mm. Doncs no, no, escolta, anem com a dius, a veure, el Quijote és un lloc comú, és un patrimoni comú. O la plaça del Diamant, de la Rodoreda, en el cas de la cultura catalana. O pla, doncs no, tu, escolta'm, fora. Tot el que sigui el bagatge cultural, històric, d'una... No, tot això no serveix per res, tu. Mira, escolta'm, així estan.
Doncs, senyor Xavier Massó, del Sindicat de Professors de Secundària, SPEC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i per donar-nos l'opinió, la valoració sobre aquest tema que, bé, no pinta gaire bé, tot s'ha de dir.
No gens pinta. Moltes gràcies a vosaltres, ja ho sabeu.
Gràcies, una abraçada. Doncs mireu, possiblement penses, carai, igual és que estic lluny, o tot aquest esperit crític que tenim, i escoltant el Xavier, igual és que estem lluny d'aquests mecanismes moderns, no?, d'educatius, pedagògics, però clar, escoltes el Xavier, que en sap, i escoltes a qualsevol professor i es porta les mans al cap, perquè me'n quedo amb una cosa que ha dit el Xavier i penso que tots ens hauríem de quedar amb tot això, és una qüestió cabdal. Hi ha una competència més bàsica i més essencial a la vida, entre altres, que entendre el que estàs llegint, que llegir i entendre el que estàs llegint, és que és una cosa, estem a aquest nivell, és que és molt escandalós. Bé, freno la meva indignació per una cosa més xula, que és invertir en salut. El plan 1, 2, 3. Si quieres adelgazar rápido, bien, sin pasar hambre a todas horas, así es el plan 1, 2, 3 Express. Para adelgazar más de 5 kilos en solo 3 semanas. Y Enriqueta, que es experta en dietética de Laboratorios Clinitec, nos explica cómo. ¿Cómo estás, Enriqueta? Bienvenida, buenas tardes o buenos mediodías.
Estoy muy bien, Cruz, y buenos días, ¿eh? Y vamos a hablar del plan 1, 2, 3, porque es la clave para conseguir de manera saludable y deshacernos por fin de una vez de esa barriguita de los michelines o de esos kilos de más. El plan 1, 2, 3 funciona, ¿por qué? Porque te va a ayudar a perder ese peso y bajar ese volumen. Yo sé que muchos oyentes, Cruz, dices, madre mía, estoy cansada de probar dietas estrictas que no funcionan, que tengo efecto rebote, pues aquí llega la solución. El plan 1, 2, 3 que no son batidos, que sigues comiendo y que además en 3 semanas puedes perder de 4 a 7 kilos.
Efectivamente, el plan 1, 2, 3 es natural, con registro sanitario y es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, incluso si eres celíaco, diabético, sí, o haces mucho deporte, pues también. Y lo vas a conseguir perder esos kilos en solo 3 semanas. ¿Qué hacemos la primera semana, Enriqueta?
Pues vamos a conseguir deshincharnos, evitar la retención de líquidos, combatir el estreñimiento, bajar más de 2 kilos y más de 2 centímetros de volumen. Y tomaremos los sobres con sabor a piña.
¿Cómo sigue la segunda semana?
Siguen con los sobres de sabor naranja, que nos van a ayudar a renovar, a drenar, a que desaparezca la grasa del abdomen y, sobre todo, acelerar el metabolismo para que vaya más rápido.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Pues rematamos con las cápsulas captagrasas, que son saciantes, que nos atrapan la grasa, que nos ayudan a seguir perdiendo peso y, repito, sin efecto rebote. El resultado en esas 3 semanas de 4 a 7 kilos. ¿Quieres informarte? ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Muy sencillo. Solo tienes que marcar este teléfono. 650-51-52-53. No tienes que desplazarte a ningún sitio, sin citas, todo por teléfono. Y si lo quieres, lo recibes en tu domicilio por mensajería y por ser oyente de COPE sin gastos de envío. Solo este pequeñito esfuerzo, marcar el teléfono 650-51-52-53.
Además, ya lo verás, el plan 1-2-3 es económico y vas a bajar de peso y volumen. Y Enriqueta, ¿qué te parece si añadimos al plan 1-2-3, porque nunca viene solo, el gel adelgazante de doble acción para los oyentes de COPE Cataluña? ¿Cómo lo ves tú?
Tú me lo pides, yo lo pongo, evidentemente. Fíjate. Vamos a poner de regalo con el plan este gel termorreductor fantástico para eliminar la grasa, para drenar líquidos, y además fácil de aplicar porque lleva un rolón incorporado. Pero tú me has pedido, pero yo además vamos a añadir las galletas de pura fibra, que están riquísimas. Hay que endulzarse la vida para ese desayuno o para esa merienda, y las vamos a poner también gratis con el plan 1-2-3.
Pues ya vaya al 650-51-52-53, y ahí tienes esta oferta para COPE Cataluña. Con el plan 1-2-3 viene el gel termorreductor adelgazante y esa caja de galletas, las dos gratis con tu plan 1-2-3, llamando a ese teléfono 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo para informarte sin compromiso sobre las bondades del plan 1-2-3. Enriqueta, moltes gràcies.
Patonets molt grans per tu i per tots. Adéu.
Gràcies, adéu. Doncs de seguida, mireu, és un tema que ja va passar fa un temps, fa uns dies. Parlo de les turbulències d'aquell avió que anava des de Londres cap a Singapur, si malament no recordo, no? Sí, correcte, de Londres cap a Singapur, que va caure de cop i volta en una turbulència greu, 6.000 metres, 6 quilòmetres, buah, a saco, amb una desgràcia important. Hi va haver un home que va morir, no per la caiguda de l'avió, sinó perquè va tenir un atac de cor en aquell moment, i diversos contusionats perquè no portaven el cinturó de seguretat. Tot això ha aixecat des de fa, i encara està així, les alertes i les alarmes i una certa por a volar pel que et puguis trobar, perquè és el canvi climàtic farà, o això diuen els experts, que aquestes turbulències greus, importants, siguin cada cop més freqüents. De seguida en parlem de tot això i en parlarem amb un pilot d'avió. En parlarem amb un pilot d'avió, que a més és col·laborador del Departament Tècnic de CEPLA, perquè ens expliqui aquesta situació, el què, el com, i sobretot la pregunta capdalt, i em perdonareu l'alarmisme. Un avió pot estavellar-se per culpa d'una turbulència? En parlem aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
¿Toca renovar tu hogar? Ven a Facilmóvel y dale un aire nuevo y moderno. En Facilmóvel tenemos los profesionales mejor preparados, las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvel.es.
Con Avianca descubre la magia del cielo latinoamericano, con 6 vuelos diarios hacia Colombia. Conecta fácilmente con Perú y Ecuador y maravíllate con sus destinos espectaculares. Compra en avianca.com. Somos la aerolínea global número 1 en puntualidad del mundo. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance.
La final de la Champions es viu en pantalla gegant a Barcelona, a Simultàneo, l'espai gastronòmic de l'hotel Catalunya Barcelona Plaza, a Plaça Espanya, Real Madrid, Borussia Dortmund. El dissabte 1 de juny, comencem amb la prèvia, a 6:45, amb DJ Session amb Heineken, i a les 9, la final, amb carta especial d'entrepans i deliciosos frankfurts. Simultàneo, espai gastronòmic de l'hotel Catalunya Barcelona Plaza, a Plaça Espanya.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz.
Parlem de Les turbulències poden fer caure un avió. Primer, comencem per saber què va passar al vol Londres-Indonèsia. Roc Solà, com estàs? Bon migdia, benvingut.
Hola, bon dia.
Què va passar al vol? Millora't, eh? Tens un referent important, eh?
Jo sempre dic que estic bé, ara no estic del tot bé.
Avui no del tot bé.
No.
Què va passar en aquest vol amb les turbulències?
Doncs mira, ja ho has comentat, que aquest avió, doncs de cop i volta, va caure uns 6.000 metres, que és una barbaritat.
És brutal, eh?
És una barbaritat, és pràcticament una mica menys de la muntanya Everest, perquè ens fem una idea, no? Doncs en aquest vol va passar això, va haver-hi una pèrdua d'una vida humana, va morir una persona, van haver-hi 30 ferits, dels quals 7 d'aquests ferits van estar en estat greu. Els testimonis afirmen que, cito textualment, de sobte l'avió ha començat a inclinar-se cap amunt i a tremolar, i tot d'una ha caigut abruptament. Tothom qui estava assegut i sense cinturó ha sortit immediatament disparat cap al sostre, perquè això és molt important. Les persones que complien amb la seguretat que recomanen els avions no els hi ha passat res, entre moltes cometes, perquè sí que poden haver patit alguna contusió lleu en el cos. I bueno, veiem com la línia aèria que portava aquest avió, que és Singapore Airlines, va posar a disposició dels afectats per aquest vol més d'una vintena d'ambulàncies que es van dirigir ràpidament cap a l'aeroport, i més enllà d'aquesta persona que va perdre la vida, les altres persones ferides no han anat a pitjor. Per tant, bueno, la meva pregunta aquí és: es podria qualificar això d'un accident aeri? És a dir, jo crec que sí, crec que s'hauria de qualificar com un accident aeri, tot i que l'avió no s'estavellés, perquè en aquest cas es va perdre la vida d'una persona, i en qualsevol cas que es perdi la vida d'una persona s'hauria de qualificar ja ràpidament com a accident. Les turbulències són més freqüents ara o eren més freqüents abans, les turbulències?
Sí. Doncs mira, com el tema, això?
Mira, no hi ha una dada estadística concreta que ens digui, doncs, a partir d'aquest punt les turbulències van començar a augmentar moltíssim. No existeix això, però el que sí que podem afirmar és que ara mateix hi ha molta més prevenció a l'hora d'aquestes turbulències degut a la tecnologia, però com molta més prevenció hi ha també molta més inconsciència per part dels passatgers. Per què? Per què dic això? Perquè moltes persones, quan estan a l'avió i l'avió ja ha despegat, doncs agafen i decideixen anar a donar una volta per l'avió. Agafen, s'aixequen i se'n van a caminar. O es descorden el cinturó, i què passa? Que passen aquestes coses. Per tant, que hi hagin lesions a l'hora de les turbulències, podem entendre que és normal si no es compleixen amb les condicions de seguretat, les quals estipula les persones que treballen en els avions i els que són realment els experts i que hem d'escoltar per si volem tenir un vol segur.
Doncs aquestes preguntes i d'altres li fem ara mateix al senyor Íñigo Martín. Ell és pilot d'avió i, a més, és col·laborador del Departament Tècnic de CEPLA. Íñigo, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros, Íñigo. Oye, como piloto de avión, ¿cómo se vive y cómo se reacciona ante esas turbulencias? ¿Es normal que haya turbulencias?
Bueno, es absolutamente normal el hecho de que haya turbulencia, ¿no? Porque el avión se mueve en el aire, y el aire es un fluido que está en constante movimiento, y especialmente en altura, donde hay menos fricción de la superficie y por lo tanto estamos acostumbrados a que las velocidades de los vientos sean más grandes. Y en este caso, pues cuando hay corrientes en chorro, cuando hay, digamos, como túneles de viento muy pronunciados, pues tienen mucho diferencial de velocidad con lo que tienen alrededor, y esas fricciones generan turbulencias, ¿no? Nosotros, cuando encontramos este tipo de turbulencias, que al no estar asociadas a nubes, en muchas ocasiones son difíciles de ver y, por tanto, de prever, tenemos una velocidad característica a la que nuestro fabricante dice que el avión, digamos, que navega mejor esa turbulencia. Y, por supuesto, si tuviéramos tiempo, encenderíamos la señal de los cinturones para que quien no lo tenga abrochado se lo reabroche, dentro de que, como siempre recordamos, que es muy recomendable mantener el cinturón, porque, como digo, estas turbulencias no siempre son previsibles, ¿no?
Ajá, o sea, te las encuentras. O sea, tú vas en el vuelo y te las encuentras, ¿se pueden prever?
Bueno, se puede prever desde el punto de vista del despacho de vuelos, es decir, la ruta que se define y los niveles de vuelo, las altitudes que se definen para el vuelo, pueden tener en cuenta la presencia de turbulencia ligera, moderada o severa. Esa sería la clasificación que haríamos. Pero una vez que estamos en el avión, solo podemos prever la turbulencia de la que tenemos constancia, digamos, visible, que normalmente viene asociada a agua, es decir, tormentas o nubes en general, que sabemos que van a tener algo de movimiento, porque son masas de aire en movimiento, y es absolutamente normal. La turbulencia en aire claro, como es este tipo de turbulencia asociada a vientos en altura, no sería, digamos, visible, y por lo tanto desde la cabina del avión no la podemos conocer, salvo que tengamos un informe previo en la inspección prevuelo.
De acuerdo. Claro, la de este vuelo de Londres-Singapur fue una turbulencia de esas potentes, de esas que asustan. Dicen que con el cambio climático este tipo de turbulencias cada vez van a ser más, más habituales. ¿A partir de aquí cómo se puede controlar esto? ¿O cómo se puede prever? ¿O cómo se puede? Porque cuando te encuentras una así, supongo que debe asustar, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, en este caso se trata de una turbulencia severa que tiene movimientos ascendentes y descendentes muy súbitos. Los ascendentes, en principio, digamos que son menos problemáticos porque te pegarían al asiento, pero los descendentes son los que, claro, harían que pudieras, digamos, despegar por encima del asiento, es decir, separarte un poco de él en caso de que sea moderada o en una turbulencia tan severa como la que experimentó este vuelo de Singapur, pues podrías incluso llegar a golpear con el techo, ¿no? Por esto decimos siempre que hay que llevar el cinturón de seguridad abrochado en cualquiera de los casos, ¿no? Nosotros no trabajamos tanto con climatología como con meteorología, ¿no? El hecho de que haya o no haya más turbulencia a nivel global no es algo digamos que nos preocupe excesivamente ahora mismo, sino en cada vuelo concreto si la hay o no la hay, ¿no? Y a partir de ahí, pues cada vez hay mayor número de vuelos y por lo tanto entendemos que también cada vez hay más aviones en más sitios del mundo y se encuentran más turbulencias a lo mejor también por ese motivo.
¿Cuánto puede aguantar un avión una turbulencia de estas? O sea, ¿puede darse alguna turbulencia que el avión no aguante?
No, los aviones están certificados para una cantidad de Gs en función del fabricante, ¿no? Expliquemos que los Gs son el peso del propio avión ejercido en dirección vertical o ascendente o descendente. En este caso, en Gs positivas, los aviones suelen estar preparados para 2.5, incluso 3 Gs, y en Gs negativas hasta medio G o un G de fuerza, digamos, del peso del avión hacia arriba, ¿no? Así que bueno, en este sentido, los aviones, perdón, vienen preparados y como comentaba al inicio de la explicación, los fabricantes diseñan una velocidad a la que por el perfil aerodinámico del plano, del ala del avión, este navegaría mejor por la turbulencia. Nosotros buscamos esa velocidad y bueno, en ocasiones cuando la turbulencia no se puede ya evitar, pues se pasa un poco el tirón y nada más, ¿no?
Pues señor Íñigo Martín, piloto de avión y colaborador del Departamento Técnico de SEPLA, oye, muchísimas gracias por estas explicaciones que nos has dado. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Doncs així està la situació. Bé, en principi suposo que he de deduir que hauria de ser encara una turbulència encara més forta que la que va patir el vol des de Londres a Singapur, més forta per fer caure un avió. Això almenys és el que es desprèn del que ens explicava l'Íñigo. Bé, de seguida parlarem de què? D'un ingredient bioactiu, i això és força interessant, força interessant. És un ingredient bioactiu que ha publicat l'Eurecat, el Centre Tecnològic Eurecat, ha revelat un multiingredient bioactiu que pot millorar la salut de les dones amb menopausa. Això és força interessant i de seguida en parlem aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, no sé si vols vendre el teu pis. Vols vendre el teu pis? Pues confia en un pis, claro. Si vols vendre el teu pis en un 3 i no res, doncs truca a Don Piso. Ara fan 40 anys i per celebrar-ho et regalen un iPhone 15 només per posar el pis a la venda. El vendran al pis, però encara que no el venguin, que el vendran, l'iPhone és teu. Mira si estan segurs que el vendran, que ja és teu aquest iPhone 15. A què espera? Pots trucar a Don Piso, pots consultar les condicions d'aquesta promoció a donpiso.com i al telèfon 93 306 9090 93 306 06 90 90, donpiso.com. I de seguida en parlem d'aquest ingredient que ajuda en dones a menopausa i en parlem aquí darrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Aceitic. Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE. Es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente. Actual 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el domingo 2 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Huracán revela que un multiingredient bioactiu podria millorar la salut de les dones a la menopausa. La menopausa, habitualment, a les dones és, pot passar en qualsevol moment entre els 45 i 55 anys. Els efectes i la sintomatologia hi ha tantes o són tan diferents i tan incipients com no, com dones i el planeta. És a dir, és això, onades de calor, suors nocturnes, dificultat per dormir, canvis a l'estat d'ànim, depressió o ansietat, dificultat per concentrar-se, problemes de memòria, un sagnat uterí anormal, dolor o una sequetat vaginal, hi ha tot un què davant de tot això. Clar, les hormones canvien. I amb aquest ingredient bioactiu d'Eurecat, que ha publicat a la revista científica Food and Function, doncs pot ajudar a tot això. Però de què va tot això? De què va aquest ingredient? Tenim al telèfon el senyor Antoni Caimari, que és director de l'àrea de biotecnologia d'Eurecat. Antoni, bon dia, benvingut.
Bon dia i moltes gràcies per convidar-me al programa.
És sempre un plaer. Explica'ns això. D'entrada, com comença la idea de començar a estudiar el fet d'ajudar o de fer d'ajudar la salut de les dones en menopausa?
Bé, des de l'àrea de biotecnologia d'Eurecat tenim molta experiència en temes de nutrició i salut i sempre intentem fer estudis que tenen com a objectiu millorar la salut de les persones, no? Més des d'un punt de vista de prevenció de malalties. I en aquest cas ens hem centrat també en la salut de la dona, perquè pensem que, no, que és molt important, sobretot en la menopausa, ja que a la menopausa es produeix, no, un fenomen que és un procés d'envelliment reproductiu, és una etapa biològica que es dona a la dona, on hi ha una disminució gradual de producció d'una hormona que són els estrògens. No? I això el que produeix quan la dona en el procés de menopausa deixa de produir estrògen, doncs es produeixen diferents símptomes vasomotors, com són els fogots, els trastorns de la son, les suors nocturnes, i des d'un punt més de vista d'alteracions, el que pot produir aquest procés de menopausa és l'osteoporosi, és a dir, la pèrdua de massa òssia i la fragilitat, no? I també canvis a nivell de distribució de greix, no? Més acumulació de greix abdominal, el que pot incrementar el risc de malaltia cardiovascular, no? Increment de nivell de colesterol, la hipertensió. Per tant, tot i que, no, hi ha una teràpia de reemplaçament hormonal, és a dir, quan aquests estrògens baixen, moltes vegades els metges avaluen cada cas per cas en la dona, poden pautar una teràpia de reemplaçament hormonal, que és un tractament farmacològic que es basa en donar aquestes hormones, principalment l'estradiol, per fer front als símptomes, aquests símptomes que dèiem de fogots, de trastorn de la son, de suors, sí. I també l'osteoporosi. Bé, de cada vegada hi ha més dones que s'interessen per tractaments complementaris o alternatius en aquests tractaments de reemplaçament hormonal basats en hormones, no? I aquí el que vam fer va ser dissenyar, no, un multiingredient, és a dir, una combinació de diferents ingredients que pensem, sí, que podria actuar com a teràpia alternativa o complementari en aquesta teràpia farmacològica de reemplaçament hormonal.
De fet, podria ser una teràpia alternativa a tot això que deies, no? El reemplaçament hormonal útil per fer front, per exemple, a l'obesitat, alteracions metabòliques, que poden donar-se o associades a la menopausa, a més de tot això. Com és aquest ingredient i com s'administra?
Sí, deixem matisar que quan hi ha teràpia alternativa, en cap cas, és a dir, sempre les dones, quan estan en aquesta situació, han d'anar no, al metge i s'han de deixar aconsellar, no, pel metge, però sí que aquesta teràpia podria ser, com dèiem, una teràpia complementària o alternativa en segon quin cas, no? Però això sempre va a la supervisió dels metges. Aquest multiingredient és una combinació de diferents ingredients, bàsicament tres ingredients diferents. Un són el que anomenem fitosterols, segurament la gent ha sentit parlar d'això, els fitosterols són compostos naturals que el que fan és tenen efectes demostrats baixant els nivells de colesterol en sang, no? Tothom ha sentit parlar, no, d'aquells iogurts líquids per baixar el colesterol. Sí. A nivell de la teva, no? Després hi ha aquest ingredient també té un polifenol, que és un compost natural que es diu hesperidina, que és un compost que és molt abundant a el que són els cítrics, bàsicament el que serien taronges, llimona i els sucs d'aquests cítrics. I després la curcumina, que és un compost que es troba, tothom ho tindrà fàcil d'identificar, al curri, no? Mm-hmm. Per tant, aquests tres compostos tenen una activitat biològica i efectes sobre la salut que s'han demostrat en diferents estudis. I el que vam voler fer és veure si la combinació d'aquests tres ingredients tenia efectes saludables en un model preclínic de menopausa, no? Que el que vam fer va ser un model que, en certa manera, el que fa era reproduir aquesta baixada d'estrògens que es dona a la dona quan hi ha el procés de menopausa. I vam veure un resultat molt interessant, perquè el que vam veure va ser que la combinació d'aquests tres ingredients, l'esperidina, la curcumina i els fitosterols, disminuïa de forma molt significativa el contingut de greix corporal i també incrementava la massa magra. Això, la massa magra ve a ser com el que seria la massa muscular, no? I a part, aquest multiingredient el que feia era millorar, no, el metabolisme de la glucosa i de la insulina i el risc de malaltia cardiometabòlica. I de forma interessant el que vam veure és que el tractament de reemplaçament hormonal que es dona, no, normalment en aquestes dones, que seria amb estradiol, tenia uns efectes molt semblants en aquest tractament amb aquest multiingredient. I aquest tractament amb aquest multiingredient era un tractament oral, no? Una suplementació oral. El que fèiem és cada dia es rebia de forma oral, com ingerint aquest tractament.
I senyor Toni Caimari, director de l'àrea de biotecnologia d'Eurecat, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres i que tingueu bon dia.
Gràcies. I és que aquesta baixada d'estrògens, de tota la simptomatologia de la menopausa, segurament hi ha una que... Bé, jo no he tingut la menopausa, però segurament totes les que he pogut passar per això, doncs segurament ve al cap, no? Almenys quan jo he parlat d'això amb dones, em diu, no, los sofocos, les sufocacions, que seria en català, les sufocacions, és possiblement la simptomatologia més comuna o més popular, per dir-ho d'alguna manera. Doncs bé, almenys la ciència ja veu què aliments o quins nutrients serien necessaris per intentar, doncs, que això no sigui tan bèstia. Bé, estem a punt d'arribar a la una. De seguida parlarem d'un tema força interessant, la malaltia de la bufetada. Què és la malaltia de la bufetada? Primer, diré que principalment és perillosa per embarassades, que es fa directament o és habitual en nens, i sobretot és molt, molt contagiosa. Hi ha un repunt ara mateix d'això. En parlarem de la malaltia de la bufetada, d'aquest virus, i en parlarem com controlar-lo i on està l'umbral de perill de tot això. Parlarem de seguida, a migdia, quan arreglem els papers, com per exemple... Ja sabeu que la importància que tenen unes finestres modernes instal·lades a casa, no? Ara que ve l'estiu, que estigui aïllat i que l'aire condicionat no marxi, doncs no t'has de preocupar. Les finestres de bricoventana ponés, que són les modernes finestres de bricoventana ponés, mantindran la teva llar acollidora, fresqueta aquest estiu, Així que dona-li a la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres en bricoventana ponés. Brico-ventana punes per aquesta comunitat màxima. Doncs de seguida en parlarem d'aquesta malaltia, la malaltia de la bufetada, molt contagiosa, molt contagiosa. És eritema infeccioso. En parlarem sobre tot això ja a migdia. Però abans actualitzarem titulars i explicarem tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.